En clau de dona, amb Rita Valero. A l'enclau de dona d'avui tenim a l'Anna Bosch Sánchez, metgessa de família, jubilada des del 2019, amb 39 anys de feina a la sanitat pública catalana. Molt bones, Anna.
Hola, Rita, què tal?
Doncs encantada de tenir-te aquí, un plaer. Tinc moltes ganes de que xerrem.
Ah, jo també, a mi m'agrada molt xerrar i estar aquí m'encanta.
Sí, perquè mira, ho anava a dir més endavant, però ja que em dones peu, hem d'explicar que l'Anna ja ha fet ràdio. Vas estar a Ràdio Palamós en un programa que es deia Vida Sana.
Sí, m'encantava. Sí, era una estona a la tarda, un dia a la setmana, I parlàvem de salut, de malalties, de problemes, de com enfocar diferents problemes de salut, i a vegades me trobava a la consulta que treballadors de la vinca que treballaven i escoltaven la ràdio en el seu torn me deien no, allò de la diabetis me fa agradar, no sé què. I te fa molta il·lusió que la gent t'escolti.
Clar, sí.
A més era de divulgació sanitària, no? Uh-huh. Sí, me va agradar.
Que és al final doncs, un objectiu molt lloable, no? Perquè escoltes la ràdio i vas aprenent coses alhora que pots posar en pràctica.
I forma, jo crec que forma part de la nostra feina, no? La divulgació mm-hmm. sanitària, jo crec que forma part de la nostra feina, que no només hem de fer medicina assistencial, perquè això... Em sap greu dir-ho, però s'ha perdut una mica abans. Mm. Clar, jo vaig començar als anys 80 i fèiem medicina preventiva, fèiem xerrades a les escoles. També es fa, però d'una altra manera, saps? Però jo crec que la divulgació sanitària segueix sent important. Ara que pensem que ho sabem tot i no ho sabem tot. No?
Què va, res més lluny de la realitat.
Realment, sí, sí.
Bé, doncs, vas començar als anys 80. Com és que vas decidir? A petita tu ja deies, jo vull ser doctora? O com va anar?
Doncs des dels 7 anys, eh? Les companyes meves de Malgrat, que era el meu poble, sempre em diuen, és que tu ho tenies clar des de petita. És veritat. Ara veig el meu net que té 7 anys i dic, com pot ser que aquesta cosa tan petita decideixi ser metge? Doncs jo, des de petita, des dels 7 anys que volia ser metge, volia ajudar la gent, jo què sé, no me diguis per què, però... I llavors curava animalots, que se me morien, ocellets, sargantanes amb la cua tallada, jo què sé.
Vas començar amb la pràctica, ja directament,
sí,
eh?
Sí, clar, sí, però se'm morien tots els pacients animalots, pobricos.
Vaja.
Però no m'expliquis per què, no sé per què. Sí que és veritat que al meu pare també li agradava, no, ell no era metge, però li agradava, però no sé què me va influenciar, però sí, des dels 7 anys que vaig enfocar la meva vida per estudiar medicina. Mm-hmm. Curiós, eh?
Déu-n'hi-do, està molt bé tenir-ho tan clar.
Sí, ho penso i no ho entenc ara. Ara a la meva edat no ho entenc, però així era. Sí.
I quan vas acabar els estudis i vas anar per estudiar a la facultat, com va ser aquesta primera entrada?
Bueno, per mi, nena de poble, complicada, uh-huh. perquè vulguis que no, malgrat abans era un poble de 9.000 habitants, era un poble de costa, sí que és veritat que teníem influència del turisme, ja teníem una ment una mica més oberta, després uh-huh. vaig anar a Cardona i tenien una ment encara una mica tancada, eh?
Clar.
Però clar, passar de ser una nena de poble, que jo no sabia ni el que era, amb 16 anys jo no sabia ni el que era una manifestació, ni sabia el que era ni un petó, com aquell que diu, no? Uh-huh. Trobar-te en una universitat, pues, va ser un xoc, no?
Clar.
Però divertit, un xoc, però divertit. Perquè llavors, al cap de 2 anys va ser quan va morir Franco. El primer any vaig estar en una residència d'estudiants al carrer Avinyó, el lloc de puterío més gran de Barcelona, quasi. Era divertit, no? T'oferien diners pel carrer. 2.000, 2.000, 3.000.
Caram!
I després ja vaig anar amb pisos i amb amigues i amb amics i amb gent i ja m'va agradar la vida d'obres de ment, no? La ciutat, un altre ambient.
És un altre estil, aprens moltes coses.
Sí, sí.
I vas trobar moltes dones estudiant medicina?
Pues no. En aquella època érem, jo crec que érem menys de la meitat.
Menys de la meitat.
Sí, perquè... que ja no te'n recordes, però me'n recordo que fa uns anys ens vam anar a examinar per el títol de metge de família i eren poques dones, la majoria eren homes. En aquella època no et puc dir que la majoria era, però no, hi havia potser un... Jo ara no t'ho sé dir exactament, però no hi havia tantes dones com hi ha ara, que la majoria de dones són metges. En el meu entorn dels anys 80, encara la majoria de metges de família eren homes.
Sí. I vas trobar algun impediment, algun comentari, alguna cosa com fora de lloc en el sentit de què fas aquí estudiant per ser metge si ets dona? O no va haver-hi comentaris?
Estudiant no. Jo estudiant a nivell laboral, llavors si vols en parlem una mica, però a nivell d'estudiant no. No, perquè ja s'entenia que una dona
volgués estudiar
medicina. Sí, el que passa que sí que deies que estudies medicina. Oh, semblava així com, ai, mira que bé, saps? Allò que... una bona carrera, no?
Despertava sorpresa una
Despertava mica. Sorpresa, sí, perquè a més jo m'he mogut en un ambient poc universitari amb els meus amics. No eren, la majoria no era gent universitària, no? I llavors sempre, bueno, l'Anna és la que estudia, és la... Saps? Però no, jo discriminació a nivell de facultat, jo no recordo.
Que bé, me n'alegro. Sí, me n'alegro perquè, bueno, és una situació, doncs, fotuda, si a sobre has de lluitar pel que vols fer, no? A part de la lluita en si d'estudiar, si a sobre s'ha lluitat en contra de la societat és encara més complicat.
Jo ho tenia clar de sempre, que volia estudiar medicina. Llavors, per mi no va ser un repte de dir, com a dona, vull estudiar una carrera universitària.
Clar.
No, jo des dels 7 anys que volia ser metge i ja ho vaig encarrilar cap aquí.
Punto.
Ni me vaig plantejar si era dona, si era home, que quina dificultat tindria. No, jo volia fer això i no. I la veritat és que no, durant la carrera jo ara estic fent memòria, però no, jo no recordo discriminació per ser dona.
També ens has comentat, off the record, abans de començar l'entrevista, que has tingut una vida familiar peculiar, diguem-ne, diferent.
Una mica de l'estàndard, jo diria que sí. Jo quan vaig acabar la carrera, l'últim any de carrera em vaig quedar embarassada i érem sis, vam muntar una comuna. Uh-huh. Una comuna a Horta de Sant Joan. I aquesta era la meva família. M'entens? Érem els sis de la comuna, més el meu bebè, que tenia un mes quan vam anar a viure allà a Horta de Sant Joan. Llavors, jo des de petita sempre deia, jo no em casaré. Així com volia ser metge, també deia, jo no em casaré. Això de casar-me, jo no ho entenia. Això de home, dona, criatures, jo no... Estimar, sí, viure en parella, doncs si t'enamores i tens ganes, doncs per què no tindre fills? Doncs sí. Però aquest concepte de papa, mama i nens, jo no, és que no l'he tingut mai. No, jo quan a la comuna, doncs la meva família era la comuna, després la meva família va ser el meu fill, el gos i jo. Saps que...
Que avui en dia està com molt més tant tolerat com acceptat, com
ara
comprès,
sí, ara sí,
aquest concepte
ara
diferent
sí,
de família,
sí,
molts
home,
tipus de família.
Ara ja s'entén que hi ha tipus de famílies,
clar,
no?
Però estem parlant dels anys 80, en
clar,
aquest cas.
Sí, fa anys,
com,
sí.
Com s'ho prenien al teu voltant?
No gaire bé, clar. Però jo sempre m'he sentit recolzada i estimada, eh? Amb tot, per exemple, jo vaig arribar a Cardona, de metge, amb 24 anys i un bebè. Ja m'havia separat del pare del bebè i no ho entenien. Primer no entenien, això era els anys 80, primer, mira que no entenien, no entenien que jo me n'anés al dematí a prendre un cafè amb llet al bar.
Oh.
Un cafè amb llet i un croissant. No ho entenien, me miraven raro. No entenien...
Per quin motiu?
Jo dic els amb ells, ni que fos una mujer de la calle, per dir-ho d'alguna manera així, saps? I no entenien que fos metge, dona. No ho entenien. No entenien que fos metgessa, per dir, jo me sortirà molt metge, ho sento.
Cap problema.
No entenien que fos metgessa jove. No entenien que tingués un bebè sense una parella al costat. Clar, en una societat, Cardona en aquella època era un poble tancat, és el que te deia de la costa.
Clar.
Els pobles de costa sempre han estat més oberts, turisme, i Cardona era un poble relativament tancat. Però després me van estimar molt. Me van cuidar, me van protegir, me vaig sentir molt estimada.
Perquè també tu vas posar
sí,
de la teva part.
Sí, vaig estar 11 anys i sí, Sí, me van acollir, sí, sí. Però els hi va costar, eh? Mm-hmm. Sí, els hi va costar al principi.
I com és que vas anar a Cardona?
Ostres, doncs perquè, perquè després de la comuna es va acabar, doncs, com acaben moltes comunes, no? Pelea de gallitos i tal, i jo me volia quedar, jo era feliç allà, jo era feliç, sí. I llavors, teòricament, jo havia de treballar de metge i amb els diners de metge viure a la comuna, però els gallitos de la comuna es van enfadar i la cosa va acabar malament. I llavors jo els hi vaig dir, jo me vull quedar... Si sí, algú se responsabilitza de cuidar-me el bebè, perquè jo encara que estava acabant rotatoris de carrera. I me van dir que no, i llavors me'n vaig tenir que tornar. I llavors, ja clar, has de buscar feina, no? Has de buscar feina. I llavors, com que era una mica hippie, me vaig comprar una faldilla de quadros escocesa, una bruseta, una jaqueteta, i a buscar feina, allà al Departament de Salut, que hi havien... Clar, vosaltres no ho heu viscut, però abans a l'administració hi havien aquelles persones que tenien molt de poder, que no eren els que tenien el càrrec més alt, però eren els que tractaven amb la gent. I allí hi havia una senyora, que no me'n recordo com es diu, a Sanitat, que tenia, feia i desfeia el que li donava la gana, les llistes de treball, feia i desfeia el que volia.
Uau.
I es veu que guardava la plaça de Cardona per una coneguda seva.
Oh.
Però va haver una epidèmia de grip. I els metges, hi havia dos metges a Cardona i havien de ser tres, ja estaven desesperats, no? I jo anava amb el meu vestidet, la faldilleta, i el bebè en braços. Vinc a buscar feina. I res, vinc cada setmana, jo cada setmana. Fins que al final un dia ja tenia la maneta a la porta agafada i me diu, vols anar a Cardona? I jo me giro i li dic, és que t'he dit que on te vulguis, a la Xina, on te vulguis. Quan la Xina en aquelles èpoques era un lloc llunyà, més igual, jo el que vull és treballar. I així me'n vaig anar cap a Cardona.
Carai, la insistència,
la insistència,
eh? La constància.
Sí, sí. Jo crec que això és important, o sigui, no, nosaltres tampoc, la gent pot pensar, home, la teva generació ho va tindre fàcil per trobar feina. No, no ho vam tindre fàcil, no era fàcil. Però jo tenia clar que havia de mantenir el meu bebè.
Clar.
La meva criatura, m'entens? I llavors allà treus forces d'on te sigui, no? Sí, sí, i bé, i molt, molt feliç a Cardona, sí.
I tots aquells anys a Cardona exercint la medicina com a metge de família.
Sí.
Quines anècdotes o quines experiències ens pots explicar?
Jo te diria que a Cardona vam fer un tipus de medicina. A veure, jo quan vaig arribar a Cardona me van donar, això sembla prehistòria, em sap greu explicar-ho, però me van donar els talonaris de verds i vermells, o sigui, pensionistes i de treballadors, i vaig dir, allà té les compongues. I tu ho havies de posar tot, tu havies de posar les gasses, l'aparell mèdic, els fonendos i tot, els havies de posar tu, tot el material, tu. Si tenies les urgències, també ho havies de posar tu. O sigui, no
et facilitaven
res. No, era el principi de la reforma sanitària als anys 80, i llavors a Cardona ja vam començar a tenir reunions amb els de Súria, amb els de Manresa, perquè s'estaven organitzant ja les primeres àrees bàsiques de salut. Però en aquella època érem metges de poble que ens ho havíem
de manegar com poguéssim,
no? I però tenia la part creativa que podies organitzar-te la consulta com tu volies, no?
Ah,
jo me'n recordo que la gent deia, aneu amb aquesta doctora perquè us despulla i us explora i està 5 hores o 6 hores a la consulta, perquè clar, els metges de poble eren 2 hores i mitja i pim-pam-pum,
ja.
Alguns, no tots, perquè hi havia metges que es dedicaven amb cos i ànima a la seva feina, no? Hi havia de tot.
Bueno, aquí la diferència, no?, de sentir la teva feina amb passió
clar,
i que la teva professió sigui...
Surs de la facultat amb unes ganes de fer-ho bé i de totes formes, també t'he de dir una cosa, jo els primers 15 dies mirava aquelles teulades i pensava, ostres, tota aquesta gent, la seva salut, si hi ha una urgència, depèn de tu. I no dormia, dormia vestida.
Uau.
No em posava pijama ni camisa per dormir.
Per si
dormir,
havies de sortir
per
corrents.
Si havia de, va, els primers, jo diria que un mes o dos vaig dormir vestida.
Uau.
De por. Clar, és que...
És una gran responsabilitat.
Clar, és una gran responsabilitat. I dius, estaré preparada? I algú me deia... Si no agafes tu aquesta plaça, l'agafarà una altra que igual tindrà menys, estarà menys preparat que tu. Ara és una delícia, ara els residents surten amb 4 anys de residència, fan el MIR, estan super preparats, però llavors acabaves
en
alguns i apa, cap a treballar, no?
I ja està.
Ai, te crea molta angoixa, això, crea molta angoixa. Però bé, jo penso que me'n vaig en sortir bé.
Oh, de ben segur que sí.
No ho sé, potser algun pacient que...
Com a mínim ho feies amb totes les teves ganes i amb tota la teva professionalitat, evidentment.
I llavors és el que dèiem, aquí, el que dèiem, així que durant la carrera no, jo no vaig notar diferència de sexe, discriminació, a la feina sí que la notaves, però no pels companys, sinó per la feina mateixa. És a dir, anaves a una reunió, hem de preparar això, hem de preparar allò, hem de preparar... Vale. Però és que jo, quan arribo a casa, tinc una criatura que li he de donar de sopar, que he de rentar la roba, que he de preparar això, que he de preparar allò. Vale. Com a mare soltera, perquè me vaig separar, no m'havia casat, i era, el nen estava al meu càrrec. Clar, els altres, jo un dia li vaig dir amunt, dic, mira, tu arribes a casa, te poses al teu despatx mentre la teva senyora te prepara el sopar. Vale? No t'has de preocupar res més. Llavors, tu pots preparar això per demà a les 8 del matí. Jo no.
Clar.
Jo necessito més temps. No és que me faré la... Ai, pobre de mi, perquè amb tanta feina... No,
ni molt menys, però és una realitat.
Jo ja ho faré, però tinc la meva realitat, tinc el meu fill, tinc... Jo tinc que rentar, tinc que anar a comprar, tinc que fer-ho tot. Tu no. Per tant, tu te pots dedicar més temps a la feina que jo. I jo també m'hi dedicaré, però necessito més temps que tu. Clar, això és discriminació. Bueno... Pues,
bueno, és falta de conciliació, feina, família.
És falta de conciliació, també era el meu problema, perquè jo no tenia parella, perquè si hagués tingut parella, potser ho haguéssim pogut repartir. Però, clar, en aquella època, pensa als anys 80, i homes que visquessin sols, pocs, i que visquessin sols amb fills...
Encara menys.
Zero patatero, jo crec, en aquella època, molt pocs. Clar, llavors això sí que creava una discriminació, jo crec, sense que ho fessin ells, perquè era la vida la que te creava aquesta discriminació. Jo crec que no eren els homes que són els masclistes. No.
Com estava estructurada la societat.
Com estava estructurada la societat.
Inclús ara, vull dir, inclús ara ens trobem situacions així, no? Vull dir que aquesta estructura encara no ha acabat de caure.
No, a més jo, és el que te deia, amb aquest concepte de família diferent, també, jo sempre m'he sentit igual que un home, sempre. Mai m'he sentit diferent, ni menys ni més. M'he sentit igual.
És que al final és això.
Una coneguda deia, és que jo... Quan era jove, plegava de la feina tard, el meu home estava a casa tota la tarda i quan arribava tard de la feina havia de fer el sopar. Diu, però el més greu és que jo creia que havia de fer el sopar.
Clar.
I a mi no m'ha passat mai. Jo nunca he cregut, que jo mai he cregut que jo havia de fer el sopar a ningú. Si tu estàs a casa el fas tu, si estic jo el faig jo. Jo això també és una cosa que és el que deies. Ets feminista? Bueno, jo mai he militat en partits feministes, però penso que la meva vida, doncs sí, és un reflexe de que no, feminista, jo sóc dona. I em considero igual que un home, en tots els aspectes. Jo de petita li deia a la meva mare... És que no entenc per què he de parar i d'esperar a taula. I el nen, què? Que no té dues mans com jo? El meu germà, que era més petit. Si tenia dues mans com jo, per què no podia parar i d'esperar a taula ell? Jo és un concepte que m'acostava d'entendre.
Clar,
no?
clar.
Bueno, i això te va marcant, no?, la forma de vida.
La vida, la manera de pensar, la manera d'actuar, la seguretat amb tu mateixa i totes aquestes coses. Potser sense saber-ho, doncs sí que estaves sent feminista.
Clar, jo sempre
sense
ho dic.
Sense posar-li el nom en si mateix, no?
Jo crec que sí, que els meus pensaments eren molt feministes. A més, jo tinc comportaments també masculins amb el sentit de... Mai m'he sentit que els homes estan per sobre meu, ni molt més.
És que no és
que
així,
contrari,
clar.
Ni jo tampoc a sobre d'ells.
No,
tu
no,
ets
no,
home,
no.
Jo sóc dona. Tu, ells m'agrada el seu punt pràctic que tenen, que nosaltres mengem el coco. Bueno, som diferents en moltes coses, però...
Som iguals, som diferents.
Som iguals, som diferents.
Final, sí,
però
al final...
estem al mateix nivell,
exacte,
no?
Exacte. El que defensa el feminisme en si mateix no és la supremacia de la dona per sobre de l'home, ni molt menys, sinó la igualtat entre homes i dones.
El que passa que jo penso que moltes vegades les dones som les que tenim una mica de culpa, els hi donem la culpa amb ells, però mira, per exemple, una anècdota estúpida, però que a mi me va fer pensar una mica. Quan estava ja a Palamós, a veure, quan creen un cupo de metge nou, doncs t'agafen gent del teu cupo, d'altres cupos, i el traspassen en aquests, no? i la gent que estava amb mi no es volia passar en el cupo 9, no? I una infermera que treballava amb mi, un dia estava allà al passadís, me diu, ai, Anna, és que, claro, no se quieren ir de tu cupo porque eres tan buena persona. Jo me la miro i li vaig dir, perdona, vols dir que no se'n van perquè sóc bon metge?
Evidentment.
Bona metgessa, no bona persona, sinó bona professional. Si això li hagués passat a un home, no li haguessin dit que era bona persona. Li haguessin dit que era, no se'n anaven del seu cubo perquè era bon professional.
I tant.
Li va sortir de l'ànima, i a mi també me va sortir de l'ànima. Perdona, perdona, vols dir que no se'n van, no se'n volen anar del meu cubo perquè sóc bona professional? No, bona persona. Clar, és que sempre estem amb el mateix. Dius, jo penso que molt problemes... No, ara no parlem d'agressions, eh?
No, no, ja t'entenc, de comentaris, d'actituds...
Sí, jo penso que ens ho hem de mirar nosaltres, també, eh?
Evidentment, és
nosaltres,
que... Hi ha moltes dones que són masclistes i que tenen actituds i comportaments masclistes i que eduquen els seus fills amb maneres masclistes, també. Llavors, clar, no és una cosa d'homes o dones, sinó que és una cosa social.
Sí, i que costa. Jo no dic que no hi hagi tingut actituds amb el meu fill. Segur que si hagués tingut una filla li hagués fet fer més coses que no li he fet al meu fill, que potser li disculpo més. Tinc una amiga que sempre diu que les que teniu fills els heu educat una mica així, amb una mica de masclisme. Jo no dic que no, eh? Jo no dic que no. He intentat que no. Però jo crec que no ho he aconseguit del tot perquè portem, els meus pares eren una família, uns pares estàndards, vull dir, una família normal, però clar, amb submissió per part de la dona en l'home, sí, i tant. Amb carinyo, però sí, clar, qui prenia les decisions era el pare, saps?
Bueno. Quins altres comentaris has pogut escoltar? Perquè quan has dit que et dedicaves al món de la medicina, quantes vegades t'han preguntat, infermera?
Sí, moltes. Però a mi no m'ofèn, perquè infermera és una professió fantàstica. Les meves companyes que he treballat amb elles és una feina supermaca. No m'hagués importat a mi ser infermera, eh? Jo volia ser metge i vaig ser metge, però infermeria és una feina estupenda. Per tant, no m'he sentit menyspreada quan m'han dit que podia ser infermera. No, metge o metgessa. Ah, vale. Però...
Clar, no ho deia en el sentit de menyspreu, sinó en el sentit de
ja,
que s'associa
socialment...
la infermeria,
vale.
Que és la cura, la cuida,
sí,
el
sí,
cuidado,
sí.
No? El embenar, el posar
sí,
un termòmetre, el tenir
sí,
cura de la persona, s'associa
sí,
més
sí,
a la dona.
Molta gent t'ho diu, eh? Infermera, ets, perquè a mi no m'ha agradat mai dir que era metge, no m'agrada. Quan vaig de viatge o així, intento, sempre acaba tothom preguntant-te, però intento evitar-ho. I, no, el món sanitari, el món sanitari... infermera, no. Això m'ha passat moltes vegades. Però no li he donat més importància, m'és igual. No m'he sentit menys valorada, no, perquè ja t'he dit, considero que és una feina superxula.
I per què no t'ha agradat dir-ho, lo de metgessa?
Primer, per no tinguer que actuar. L'altre, un dia estàvem...
Si estàs
una...
de vacances, no? Imagina't.
Un dia estàvem en una boda de la filla d'una amiga, que és metge. La que es casava era metge. Tots els seus amics eren metges. Els seus pares són metges. Tots eren metges. I estàvem allà parlant i dèiem... És que en un avió, si estàs en un avió, i dicen, mèdico, mèdico! I una deia, diu, jo no me levanto, eh? Dice, yo intento no levantarme. Digo, yo la primera tampoco, pero a la segunda ya no puedo evitarlo y claro, t'has d'aixecar, no? I just en aquell moment que estem dient això, la que es casava, bé, Anna, corre, vine. Amb un iaio li va donar un síncope, corrents allà, però no va avisar el seu pare, me va tocar els nassos a mi, allò que dius, ostres, tu.
Bueno, mira la confiança, doncs, que tenia, no?
No, és una broma, però sí que és veritat que... llavors, la gent, doncs això, saps? Que no, que quan no estàs fent la feina, a mi no m'agrada, saps?
Exacte.
I si puc passar desapercebuda,
millor
que millor. És només per això, no perquè...
I quina diferència hi ha entre, o sigui, dius metge o metgessa i no doctora, per què?
No, perquè doctor suposo que és més si tens un doctorat, jo no tinc un doctorat, i perquè nosaltres hem sigut metges de capçalera, al principi,
sí,
i ara metges de família.
De família.
Però ara ja som metgesses de família. Clar, jo encara tinc el xip d'abans i
de
jo
metge.
Sempre dic metge família, ja sé que no s'ha de dir, però no, i m'acosta a mi dir metgessa, perquè
com
jo, com que
vulguis,
he sigut sempre metge de família, de capçalera, després de família, i ara metgessa de família, em costa el canvi,
clar,
em costa una mica.
Clar, clar, clar.
Però bueno.
Bueno, és ben bé que l'ús del llenguatge doncs també ha anat fent la seva evolució.
Sí, sí, jo crec que està bé i que utilitzem les paraules adequades. Tenia una amiga que deia és que les paraules són molt importants i vaig pensar, ostres, té raó, les paraules són les hem de dir bé.
Al final marquen l'existència de les
però
coses.
Però pot ser,
no?
que costi una mica, no?
I
que
tant.
Costi, però sí.
Sí, sí. No sé si ens vols explicar alguna anècdota, alguna experiència, perquè clar, quan et trobaves o quan t'has trobat persones en consulta, i sobretot en aquells moments, no? Homes, que ens feies el comentari abans, no? Hi ha una doctora que et fa despullar i et mira i t'ausculta, etcètera, no? Has trobat alguna situació allò de, ui, no, si és una metgessa... em fa vergonya o no em despullaré o alguna situació així?
No, greus no. Tonterietes, sí. Per exemple, a Cardona i a Palamós, algun pacient així gran que un volia tot el rato que tenia problemes en el penis perquè li toqués el penis, no? I llavors jo feia vindre l'infermera, saps? I li dic, escolta, o l'administrativa, algú, no passava, quan venia aquell senyor, no passava consulta, i llavors quan veia algú ja no li feia mal el penis, saps? Ja
de no... cop i volta se li havia passat el mal, no?
Algú que t'abarra la porta, no? I que, ai, dona'm un petó. Clar, intentes quedar bé, perquè, però anècdotes d'aquestes, doncs alguna, però bueno, no, la gent... Llavors, per exemple, alguna vegada sí que segui allà i despullis, i llavors ja anava corrent la senyora a treure-li les sabates, a despullar-lo, i això sí que... Oh, jo alguna vegada me traia de polleguera i li deia, a veure, Maria, vols fer el favor de seure, sisplau, i que deixa el que es despulli, que té algun problema per despullar-se? No, sisplau. Clar, a vegades penso, m'he passat, jo no m'he de ficar a la vida de la gent, però és que me sortia de l'ànima, allò. La senyora s'aixecava corrent, ell sentat a la camilla, allà a despullar el marit. Home, que té dos mans, amb això sí que a vegades, no? Anècdotes, me'n recordo, divertides. Jo no, per sort, no m'han denunciat, no he tingut cap denúncia, només una vegada me va denunciar un yonqui a Cardona que posava «La doctora no me quiere poner una ambulancia para ir a Manresa a buscar la droga». I allò, clar, quan ho rebien, feia riure, no? Bueno, anècdota, i anècdotes sí, però sobretot és una feina amb, com te diré jo, amb molt de carinyo. La gent... sí que a vegades ve algú amb mala llet, no? Sobretot amb històries de baixes, amb històries d'allò, però si ho saps reconduir, que passa que per reconduir-ho has d'estar bé.
Clar.
Has d'estar bé, perquè si no, a la mínima... Però jo crec que és una feina que és molt, molt agraïda, amb el sentit de que la gent t'adona molt. A mi,
clar,
sí,
final...
jo no m'han cremat, això te volia dir. A mi no m'han cremat, eh? Després de 39 anys no me n'he anat. Me n'he anat perquè bueno, em va semblar... I quina sort vaig tindre, eh? Em vaig anar a l'octubre del 2019.
Uau.
Quina sort vaig tindre.
Sí, sí.
Que la meva feina encara m'adonava moltes satisfaccions, m'agrada, i és el bo d'aquesta feina, que tu t'entregues, però la gent també s'entrega a tu i t'emportes a casa moltes emocions, bones, dolentes, clar, de totes, però t'emportes... Te sents útil, per dir-ho d'alguna manera. Sents que pots ajudar els altres, no? I això és molt agradable.
Clar, al final, com a pacient, et poses en les mans de la metge...
Clar, és que nosaltres l'únic que fem, jo sempre ho he dit, jo sempre considero la meva feina com ajudar els altres a resoldre els seus problemes de salut. No, tu si tens una gotera, pues avises al paleta, pues perquè te vingui a arreglar la gotera, que
clar.
És el que ell sap fer.
Clar, clar,
pues
clar.
Jo el mateix, per això no m'he considerat mai una feina diferent de les altres, no? La meva és la mateixa. Considero que jo l'únic que he fet és ajudar a resoldre problemes que tenia la gent. El problema el tens tu, i jo t'ajudo a resoldre. No? Jo ho he vist una mica sempre així.
Quina bona perspectiva,
no?
La veritat.
És que amb el que sé ho poso tot... I clar, què intentes? Pues cada vegada tindre més coneixements, com qualsevol professió, no? Cada vegada estar més a l'última, clar, que costa, però cada vegada intentar saber més per poder resoldre millor i abans el problema, no? Com totes les feines, no? Com totes, no?
De fet, sí, o com hauria de ser, no?
Sí, jo crec que sí.
Viure-les amb passió, poder-te dedicar al que t'agrada,
sí.
I al final, doncs això, poder posar els teus coneixements
sí.
al servei
clar,
dels altres.
Que sí,
no?
Jo crec que sí, que és una feina molt maca. I ojalà, i ara que falten metges, hi ha gent que vol estudiar medicina, però jo, no, aquesta política d'universitats, de números clausos, de notes, de tall i tot això, se m'escapa una mica, però, ostres, és una pena que ara tota la nostra generació que ens vam formar tan bé, doncs que ara no hi hagin professionals i tingui que vindre professionals d'altres països. Jo no tinc res en contra de que vinguin, però, i la gent d'aquí, que no es pot formar, és que és tot un... No? El món està tot trasbalsat, eh?
Sí.
És una cosa que no costa d'entendre. Aquí
costa.
Destinem uns diners per formar la gent i resulta que la gent que formem se'ns en va. Bueno, jo te diré una cosa, per exemple, una filla d'una amiga meva que ha acabat ara la residència amb 20 i pocs, per històries familiars se'n va anar a treballar a França. Amb 15 dies de suplència va fer el doble que jo aquí treballant un mes després de 39 anys. El doble en 15 dies, o sigui, amb la meitat de temps, el doble del meu sou d'aquí, després de jo treballar 39 anys. Dius, clar...
Llavors, no és d'estranyar.
El jovent no és tonto.
No,
clar. Aquí els formem bé, estan ben formats, els professionals sanitaris estem ben vistos al reste d'Europa, i què fan? Pues a la que poden se'n van, perquè aquí paguen una misèria, o si no, estàs d'inflar de guàrdies per tindre un sou decent, no? Coses del mundo moderno, no sé.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Això ja és entrar en política sanitària i, bueno, és complicada. Jo sempre he estat una mica crítica amb la política sanitària d'aquest país. Sí, perquè jo crec que no ho han fet bé, que destinen molts recursos, que han muntat macroempreses.
No sé
si puc explicar-ho.
Han
muntat macroempreses com lobbies, que clar, que té una macroempresa? Una macroempresa té 15.000 serveis. El d'informació, el d'imatge, el de visibilitat, el de no sé què, el de no sé quantos. Clar, tot això és despesa, 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 despesa.
Clar.
Sí que contracten a molta gent, és veritat. Contracten a molta gent. Però què passa? Que el diner que s'ha de destinar a tindre bons professionals, a que aquests bons professionals tinguin un bon sou, a que hi hagi un bon material mèdic, que tot això ha de repercutir en el pacient, en que no hi hagi llista d'esperes perquè hi hagi professionals suficients, a que tu puguis accedir fàcilment al sistema sanitari, tots aquests recursos es perden...
Pel camí.
Com diuen aquests, por los cerros de Úbeda, se pierden por el camino. Saps? I llavors diem, oh, nosaltres som europeus, som... Jo me'n recordo que quan vaig estar al Zaire de Cooperant no teníem llum. Per què? Perquè la Unió Europea, no sé qui, enviava gasoil per no sé què i es perdia per el camino i allà no arribava res. Doncs pues aquí fem el mateix,
exacte.
Es perd tot amb aquestes... Jo no entenc per què hem creat aquestes grans empreses de sanitat, aquestes que tenen de tot, no? Que tenen servei de reciclatge, servei d'imatge, servei de visibilitat, servei de recursos humans, sí, perquè una empresa l'ha de tindre.
Ho necessita, però... clar. Si al final quan vas al metge és perquè ho necessites, no? Ja saps on és, ja saps...
I on t'ha d'anar els diners, on t'ha d'anar els diners, que és per millorar la sanitat de la població, per tindre un bon tac, una bona ressonància, si te'n fan falta dos, per tindre un bon... es perden pel camí. I és el que jo penso, eh? Ho sento, però... però...
No, ho has de sentir pas, al contrari, agraïda de que hi donis veu, perquè en veritat és una situació que estem vivint i patint
Clar,
tothom.
Als anys 80 vam començar una reforma preciosa, que tots hi creiem, amb les àrees, creant les àrees bàsiques de salut, que no sé si la primera va ser Ciutat Badia, i la de Cardona va ser també de les primeres. La vam muntar, que la va vindre a inaugurar el Jordi Pujol, la vam muntar l'any 86, vull dir que eren de les primeres que també que es muntàvem. Això volia dir moltes reunions, moltes visites a Barcelona, moltes reunions per tot, no? I ara, no sé. I ara és que a més és... No sé, abans podia ser creatiu, no?, amb la nostra feina. Jo me'n recordo que a Cardona vaig muntar amb una llevadora, em van muntar un centre de planificació familiar.
Imagina't.
Que depenia de l'Ajuntament. Mm-hmm. Gratis, clar, per totes. Fora del nostre horari laboral, mm-hmm. ens va posar el local l'Ajuntament, ens va donar els mobles, vam comprar mobles molt senzills, i allà fèiem xerrades, ensenyàvem a fer exploració mamària, jo feia totes les citologies. Hosti, vam crear un servei preciós per la població de Cardona.
Quina meravella.
M'entens? Uh-huh. Ara aquí ja no pots. Ara amb aquestes macroempreses ets un treballador.
Tota
jo tinc
estructura...
la sensació de treballador. Uh-huh. Fitxo i me'n vaig. Fitxo i me'n vaig. Sort que els pacients són els pacients. Uh-huh. I són persones i tens el tracte amb ells. I això és el que te dona humanitat. Però jo des de que estic amb aquestes macroempreses me sento que fitxo cada dia. Me sento treballadora d'empresa.
Quina pena que s'hagi perdut tot això.
Ha canviat. Millor o pitjor? Ha millorat en moltes coses, hi ha molta més formació, no tot és dolent, és uh-huh. veritat. Però, no ho sé. Hi ha molts punts que crec que haguessin pogut millorar molt. Ara, per exemple, una història que la gent no sap, que són tonteries, però que són importants. Quan van, als anys 80, van dividir la sanitat pública, abans era tot l'ICS, no? Instituto Catalán de la Seguridad Social, van sí. crear empreses diferents de gestió privada, però uh-huh. el diner era públic, no?
Sí.
Consorcis, van crear diferents consorcis. I tota Catalunya es va omplir de consorcis. Aquí tenim el consorci, ara no sé com es diu, perquè canvien de nom cada dos per tres. Consorci assistencial del Baix Empordà, que agafa Palamós, Palafrugell, la Bisbal, Torroella, sí? Uh-huh. A Figueres hi ha l'altre, llavors hi ha l'IES, llavors encara hi ha l'IX, saps? Cadascú
sí,
té...
Sí, el seu.
Cadascú tenia un sistema informàtic diferent.
Ostres!
Com pot ser possible que els pensants d'aquella època no se'n donessin compte? Llavors, clar, tu tens un accident a Barcelona i no tenen el teu expedient perquè ets de Palamós.
Clar.
Com se'ls... Què passa? Doncs que ara... Estan aquí, que hi havia un bon sistema que es deia la Gavina, que estava molt bé, uh-huh. doncs clar, ara han d'incorporar el sistema de l'ICS, uh-huh. que és l'ECA. I van de bòlit.
Clar.
Van de bòlit. Però jo això m'indigna.
Clar, perquè en el moment de fer-ho
la gent no
té
memòria. No podies haver organitzat abans. Doncs pues no. Ara, després dels 80, quants anys portem? Bueno, coses de la feina, que no tenen res a veure amb lo de dona, però són coses que van sortint,
però cap problema.
Històries que van sortint.
Clar que sí, i al final les expliques tu, que ets una dona, també. Vull dir que aquest és un programa que dona veu a les dones,
ah,
o sigui que... Endavant.
Pues això.
De Cardona vas passar a Palamós, però pel mig hi havia tot el tema de la cooperació. Què és el que vas fer com a cooperant?
Sí, perquè...
Quina va ser la teva experiència?
Perquè, clar, ja des de 7 anys volia ser metge, uh-huh. doncs jo volia ajudar els altres. Vaja, bueno, i ara ja no sé si tindria aquesta idea tan altruista, però... Llavors, clar, la meva idea era pues, anar als països més necessitats, i en aquella època... que hi havia el Domun i tot això, els països més necessitats eren Àfrica, no?
Uh-huh.
I llavors jo volia, però clar, amb un bebè i tot, ale, a la vida te va portant, tu tens idees, però la vida te va portant, no?
Uh-huh.
I però al final hi vaig poder anar l'any 86. El meu fill tenia 6 anys, uh-huh. la meva parella era pediatra, i tots tres ens en vam anar cap
allà.
Cap al Zaire. Uh-huh. Que abans es deia el Congo belga.
Uh-huh.
Tu te'n recordes que quan algú s'enfadava sí. te deia, vés-te'n al Congo belga i
sí,
deixa'm...
Sí. Recordo l'expressió.
Doncs sí, pues sí. Era l'últim racó de món, i sí, allà vam anar. Ara es diu República Democràtica del Congo, no?
Uh-huh.
Allà vaig estar quasi un any.
I com va ser l'experiència? I més amb família, vull dir que va raonar tots tres, diguem-ne.
Jo vaig patir molt pel nen. Jo vaig agafar una malària que quasi m'hi quedo al principi,
yeah.
però no... Jo pensava, què faig aquí? Què faig aquí? A qui ajudo aquí? A ningú. hi havia una infermera de l'hospital que me va arribar a l'ànima, me va dir, diu, jo he deixat de ser feliç des que esteu vosaltres aquí.
Oh!
Diu, perquè jo me desplaço en bicicleta i vosaltres amb Land Rover. Vosaltres mengeu 3 cops al dia, jo només en menjo un. Jo pensava que això era lo normal, però ara veig que vosaltres sou persones com jo
i ho feu diferent.
Diu, jo ara ja he deixat de ser feliç. I te toquen aquestes coses, eh?
Clar.
I, a més, que allà, aquesta primera cooperació va ser per el Ministerio de Asuntos Exteriores espanyol, quan tinc que anar a Madrid a firmar, i és per cobrir l'expedient. I és el que jo penso moltes vegades en cooperació. És per cobrir l'expedient. Et deixaven allà al mig de la selva, allà t'apanyessis, no teníem ni menjar, era complicat els primers temps, eren molt complicats. I jo era l'encarregada de farmàcia de l'hospital. A farmàcia només hi havia aspirines. I me les robaven. I em diràs què feia jo allà. Hi havia quantitat de serps verinoses, les mambes estaven allà, que jo en teníem una en el pati i tot el dia estaven per allà, que te mataven a la gent en 3 minuts, fan una paràlisi neurològica i et mores. Clar, si no hi havia electricitat, no hi havia nevera, no podies tindre suero amb el teu antiofídic. És que només tenia aspirines, que a sobre entraven a les nits. I llavors te planteges, què faig jo aquí?
Clar, trobes absurda la...
Els que estaven a l'hospital, vale, sí, podien ajudar gent, podien ajudar els nens. Per exemple, la meva parella, sí, un nen de malària, vale, pum, un nen amb una pneumonia, vale. Però és que al cap d'un mes o dos te tornava igual.
Tornaven a agafar.
Clar, perquè si no arregles tota la infraestructura de base i te planteges, i jo què faig aquí? Aquí ajudo. Sí, per mi és una experiència, he estat a la selva, he viscut allà, tot és molt maco, llavors van tornar...
Això, saps? Va ser en aquell moment, fer la foto per l'Instagram d'ara, no? Hauria quedat molt bé.
Sí, és una experiència de vida, sí, personalment és una experiència de vida, sí, però com a cooperació, què? Després també, en l'any 2000, vaig estar a Cuba. Lo mateix. Per exemple, estava arreglant llars de jubilats. Havies de posar-los, perquè Cuba, encara que sembli que és un lloc tropical, el novembre, desembre fa humitat i fa fresqueta. Vale? I la gent gran amb aigua calenta es renten millor, m'entens? Pues posàvem uns col·lectors d'aigua calenta solars, no? I deia, bueno, doncs els comprarem els cubans, perquè si s'espallen, que hi havia una empresa a Cuba que en feia, si s'espallen, des de la Unió Europea no, els heu de comprar els israelis.
Què dius ara?
Sí. Clar, què passa? Doncs a la que s'espallaven ja no hi havia peces de recanvi.
Clar.
No es pot comprar... no, perquè tot és un negoci. Yeah. Tot és un negoci, perquè el fill del que controlava l'ajuda humanitària de la Unió Europea a Brussel·les tenia una empresa d'envasats de cars, que era el que repartien en aquests països. Bueno...
Que al final el tema de la cooperació era per enriquir uns altres,
no? Jo vaig dir, s'ha acabat, s'ha acabat. A mi no compteu, perquè de què serveix? A qui ajudes? A ningú. Clar. És tot un entramat, llavors també un entramat polític, perquè moltes ONGs tenien que ficar un peu en els països, si eren socialistes, si eren de dretes, si eren... Jo ho sento.
Quina decepció.
Sí. A mi me va decepcionar molt el món de la cooperació, perquè jo hi vaig anar amb molta il·lusió. Cuba també hi vaig anar amb molta il·lusió, i Cuba era un control. Per això, jo, per exemple, quan sento els CDR catalans, m'agafa mal de panxa. Li podria dir que si em puc posar un altre nom, els CDRs, perquè els CDRs són els controladors de barri cubans. Es delaten els uns als altres. O sigui, en una zona que és un barri, pues els CDRs són els que van controlant si el vecino va a la manifestacions i el vecino no sé què. Saps allò que dius? Un control, una cosa... Ai, complicat, eh?
Molt.
I jo vaig quedar una mica, sí. Cooperació, què? Per què? Què fas tu allà? Què aportes? Què aportes? Què aportes? Perquè... Què aportes tu, blanquito, ric, per ells? Què els hi dones? Els hi dones insatisfaccions. Que, bueno, pots ajudar a posar latrines, però si no saben utilitzar, si no... Si... És que és complicat, jo, mira...
Mira, em fas pensar també...
És complicat.
Molt. Em fas pensar en una situació en la que una noia m'explicava que havien anat a posar aigua corrent també en una aldea, i des de llavors les dones precisament estaven com molt tristes perquè li deien: nosaltres trigàvem 3 hores en anar a buscar l'aigua, i aquestes eren les nostres hores en les que ens explicàvem, conversàvem, estàvem entre dones, anàvem al riu, agafàvem l'aigua i tornàvem. I aquest era el nostre moment. I ara això ens ho heu tret.
Sí. És que...
Mira, és que, clar, penses que vas a ajudar quan no coneixes l'entorn ni com ho tenen organitzat.
Una vegada vaig escoltar una conversa. Això són opinions personals, Vull dir, són les meves vivències i les meves opinions, que hi ha molta gent que té opinions diferents, clar, evidentment, sobretot que hi ha gent que fa cooperació i que ho deu sentir d'una altra manera. Jo ho he sentit així. Un dia, amb uns amics que tenien, van fer una cooperació al Txad, també vaig estar un mes allà al Txad, no? I estaven amb uns altres amics a Barcelona, en una llibreria, i un li diu, bueno, no me'n recordo com van anar les paraules, però li va dir, bueno, oye, que no sé, porque con esta subvención que tenemos podríamos montar algo en el norte del Txad, porque tal, porque cual, porque... I jo anava pensant, i tu, deixeu-me que digui un renec, i tu que collons saps que necessita aquella gent?
Clar.
Si tu vius aquí, què carai saps que necessita aquella gent per poder-los ajudar? Has parlat amb ells? No. Tu, Blanquito, dispones d'un dinero i penso, ai, mira, potser que els hi posi unes latrines, ai, mira, potser que... Això és un menyspreu? És un menyspreu?
Sí.
Cap a la gent d'allà? Jo trobo que és un menyspreu important, no?
I tant.
No sé, jo aquest sistema, jo no dic que no hi hagin altres sistemes de cooperar, altres sistemes d'ajudar, perquè sí que és veritat que és una mica d'equilibri, no? De dir, jo que tinc tot, dono una mica a qui no té tant, no? Dono part de la meva vida, part del meu temps, part dels meus diners, per equilibrar una mica aquest món tan desequilibrat, però d'una forma equilibrada, no? Clar, una forma de dir, jo tengo y te doy lo que yo quiero darte.
Exacte. No, el que tu puguis necessitar, no? Sinó el que jo crec, o el que jo penso, o el que jo desitjo donar-te.
I amb cooperació, jo trobo que hi ha molt d'això. Ara, clar, és una experiència pels d'aquí. Fantàstic, me'n vaig aquí, estic uns mesos... Clar, és una experiència de vida important, sí, és veritat. Però a mi no... Jo volia tornar, quan me vaig jubilar. Vaig dir, bueno, a veure si hi ha algun projecte interessant que pugui jo ajudar a algú, a portar el meu temps, el que jo sé,
els
no?
Coneixements.
Els coneixements, a portar... Però va vindre la pandèmia i...
Exacte, ara t'anava a preguntar. Deixa'm introduir el tema amb el tema de les farmacèutiques. Com a metgessa t'has trobat pressionada per farmacèutiques que et diguessin o et fessin regals perquè receptessis els medicaments?
Sí. Fa anys, un dia va vindre un representant i me va dir, te dono tant diners, cash. I dic, per què? No, per què? Dic, no, t'has equivocat de persona. Ui, es volia posar sota la taula, pobra, no sabia on ficar-se. Ai, perdona, m'he equivocat. Pues sí, t'has equivocat de persona, amb mi no va això. Ho sento molt. I jo no dic que al principi, que hi ha una presentació i te convidaven, va, al País Basc, 3 dies. Jo al principi anava, no? Bueno, em conviden, hi ha una nova presentació d'un medicament pel colesterol, vale, bons hotels, bons halals, bons de tot. Però amb els anys me'n vaig donar compte que això era un...
Un soborno.
Un soborno, no?
Sí.
I no, i els últims anys, ja fa anys que no vaig enlloc, fa molts anys que no anava enlloc, i els representants ja... Anna, què? Bueno, no te dic, ja no me deien res, ja no me... res. Jo no anava a cap sopar, no anava enlloc, perquè i els residents que jo vaig tindre tampoc. Eren gent jove i tampoc, també ho veien clar que era com un suborn i no volien anar-hi. Per què? Perquè tu, a veure, tu tens una responsabilitat com a metge, tens una responsabilitat econòmica, també.
Clar.
Si jo t'he de donar tu un medicament per guarir-te, t'he de donar el medicament que estigui demostrat que sigui eficaç i que sigui el més barat possible, perquè el paguem tots, el paguem tots. Llavors jo tinc una responsabilitat econòmica amb tu.
En canvi, si has accedit a aquests viatges o aquests...
Clar, has de fer el medicament.
Com amb deute,
sí, et
no?
sents amb deute i llavors has de donar aquell medicament que potser val molt més diners. Jo penso que els professionals de la sanitat que podem receptar tenim una responsabilitat econòmica, com amb les baixes, com tot tenim. L'economia no forma part, dius, és que jo soc metge. Sí, vale, és veritat, però tens una responsabilitat econòmica en quan has de donar el que realment estigui demostrat, que estigui demostrat, que sigui eficaç, vale? I que tingui un preu el més baix possible. Perquè això ho paguem tots.
Entre tots. Exacte.
Clar, per tant, jo amb les farmacèutiques sempre... Jo no dic que al principi allò era una perdilla i... Ah, vale, doncs sí, anem. He anat molt poques vegades. Però ja feia molts anys que jo ja... Que no. Que ho tenia clar que no.
Sí. I llavors, per anar acabant, no sé si et vols mullar amb el tema de la pandèmia. Què en penses de tot plegat?
El que jo penso, sense tindre massa d'allò, que feia anys que ho sabíem, feia com 10 anys o més que sabíem que arribaria una pandèmia, perquè encara que la gent no s'ho clegui, les pandèmies són una mica cícliques, vale? Ja feia anys que en parlàvem, quan va vindre la grip A ja ens vam pensar que era la pandèmia i no ho va ser, o sigui que ja se sabia. Jo entenc que per un polític o per un gestor hospitalari o de sanitat és molt difícil dir, nois, vindrà una pandèmia, gastem-nos 3 milions en mascaretes, en equips i en dos, perquè la gent se li tiraria a sobre de fer aquesta previsió sense saber, jo això ho entenc, que no haguessin fet una previsió. Perquè, clar, si tu ets gestora, dius, ara com justifiques gastar-te uns diners en prevenció, en comprar equips i tot, si no saps quan vindrà? És difícil políticament, jo ho entenc, això. Però quan va vindre la pandèmia, jo penso que no es va gestionar bé. No, aquí a Catalunya no es va crear un comitè. Ara el Trilla parlava per la seva banda, l'Oriol Mitjà parlava per l'altre, un te deia A, l'altre te deia B, el de la Vall d'Hebró te deia un altre, el de Sanitat te deia un altre. No, agafa tots els experts, junta'ls, i d'allà surt una sola veu. Junta tota la gent que sap més de pandèmies i que es posin d'acord i que surti una sola veu.
I més si era una cosa que ja es podia preveure, no? Que...
Aquesta part sí que es podia fer una previsió, vale? Però no, com que la prevenció i les infeccioses no estaven de moda, pues infeccioses hi ha hagut tota la vida.
I
és una història, i és una de les malalties més... Mira els nens, estan tot el dia amb infeccions, m'entens? Pues no estava de moda, no. Jo, això és el que els hi recrimino, que no va haver-hi unió d'experts, que no va haver-hi un sol criteri, que ara ens deien A i després ens deien B, i la població anàvem donant tumbos. Jo entenc que costés una mica d'organitzar, però jo penso que ho van fer bastant malament. A part, per exemple, a nivell personal, te diré, jo feia 4 mesos, me vaig a octubre, novembre, desembre, gener, febrer, 6 mesos que m'havia jubilat.
Déu-n'hi-do, quina punteria,
Jo vaig trucar diverses vegades i sentia per la tele, no, hem agafat tots els recursos dels metges jubilats, metgesses jubilats, ho deien a la tele contínuament.
Sí, que ho deien.
A mi no m'ho van agafar. I jo vaig trucar diverses vegades, estic aquí, utilitzeu-me, sisplau, disposada al 100%. No me van agafar.
Com és? Quin
perquè no, ja ens ho fem. I els meus companys agobiats.
Clar.
Tu no creus que jo, vale, que tenia 63 anys, no me posis a primera d'allò de batalla, perquè estava clar que amb la Delta, amb la variant Delta, doncs jo podia morir-me. Però, ostres, tu, deixa'm agafar trucades telefòniques.
Per exemple.
Dóna'm un equip i deixa'm fer visites a domicili, amb gent que no estigui tan fotuda, que tingui altres patologies. Deixa'm fer la meva feina, que jo feia molt poc que m'havia jubilat. No me van trucar. Al final, Al final, un amic me va dir, al cap de temps, que estaven buscant gestors Covid i al final me va agafar de gestora Covid. Des de casa trucàvem a la gent per informar, per donar-los hora, per dir-los com anava allò del Covid, els que sortien positius, no?
Sí, sí, sí.
Que, bueno, que me va agradar molt. Però va ser perquè jo també vaig trucar i els hi vaig dir.
Però
no, jo estic... me va doldre molt. Me va doldre molt. Perquè a sobre anaven dient a la tele. És que a sobre tenen el morro, saps? D'anar dient mentides a la població, no?
Per tant, els mitjans de comunicació aquí també van fer...
Investiga, bueno. Si tu dius que agafen els metges jubilats perquè ho diu el Departament de Sanitat com a mitjà d'investigació, però els mitjans d'investigació, això és ràdio, és un mitjà d'investigació, no investiguen res avui en dia. Van dient, pum, pum, el que, no? Jo penso que el periodisme és una pena.
És una altra cosa, clar.
Era una feina tan maca, tant jo sempre, jo, si no m'hagués agradat ser reportera fotogràfica o periodista, no? Però avui en dia jo penso que, no?, que...
Bueno, és molt més ràpid i fàcil i dona molts més likes i molta més audiència el titular escandalós o el...
És que la...
I després, si cal,
sí,
ja demanarem perdó,
sí,
no?
Sí, és una altra forma d'enfocar les coses. La realitat
sí.
I la veritat no li importa a ningú. Importa l'impacte de la notícia, no?
Exacte. Bueno, jo penso que sí que importa i sobretot el que ho està patint, no?
Clar.
Però la veritat és que cada vegada més la línia dels mitjans de comunicació va per això, no? Per generar audiències i per dir el titular més escandalós, que és el que farà més força, no?
Quin greu, no?
Perdre, molt greu.
Ara me faré la vella, perdre aquests valors... Uh-huh. De no sé, és, ara sí, ja sé que això és una cosa de vells, els valors d'abans, els valors d'abans.
No, és una qüestió de bellesa, és una qüestió de valors.
Sap una mica de greu, no?, que això sigui el que prima, no? Uh-huh. I, no? Uh-huh. Però, bueno, jo penso que és difícil, Jo no dic que no sigui difícil, si jo hagués estat a gestió, és difícil gestionar una pandèmia,
Evidentment.
Però... Jo, aquells dies del principi, no, te sents que et pots morir, que no vindrà ningú, És una sensació...
Terrible.
Va ser dura, Jo va haver una senyora una vegada que el vaig trobar en una botiga, una iaieta, que deia que no vull veure la tele, perquè jo
ho porto bé,
però cada vegada que veig les notícies és que m'agafa alguna cosa.
Horrorós.
No les vegis.
Bueno, per crear pànic, per crear por, que en realitat és la pitjor malaltia.
Jo trobo que va faltar unió de experts i unió de criteris. Llavors, una altra cosa és tens o no diners per comprar el material, per comprar tot, no? Llavors, tots corrents amb tots els fraus que va haver, ara la gent que va fer frau amb la compra material pel Covid,
tremendo.
Jo és que els fotaria a la presó directa, A la presó directa, Jo trobo que jugar amb això, enriquir-te amb això, quan veus gestors o polítics desesperats demanant mascareta, que hi hagi intermediaris que s'enriqueixin amb això, Allò que dius, quina pena de món que tenim, no?
De fet, amb les guerres ha passat molt, moltíssim. Quanta gent s'ha enriquit, no?, mentre altres persones estaven morint.
Sempre, aquí la guerra espanyola, molta gent amb l'estraperlo i tot això es va fer... Part de les grans fortunes d'aquest país nostre venen de la guerra, també.
I tant.
Estem
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, realment t'haig de dir que ha estat un plaer.
T'ha agradat?
Ui, tant, continuaria.
Podríem xerrar, tu i jo, Rita.
Podríem seguir xerrant. Unes quantes hores més. Sí, tens una vida molt enriquidora, amb moltes experiències.
Sí, jo ara parlant, que parlem d'això, penso que sí, que he tingut una bona vida i si me n'hagués d'anar m'aniria tranquil·la, sí, m'aniria tranquil·la, m'aniria en pau, no? L'altre dia vaig llegir una entrevista que deien a un d'allò que deien de la Jean Fonda, no?, que té un càncer i que diu, estic preparada per morir-me. Jo crec que també.
Bueno, perquè que falti feliç... encara.
Bueno, sí, però que quan has viscut una vida plena i una vida plena com a dona que sí, he viscut en parella, però bàsicament he viscut sola, m'entens? I molt feliç. I molt feliç. I ara tinc una parella que està lluny i... Perfecte, que estigui lluny. Perfecte. Però els anys que he viscut sense parella, molt feliç. Que no necessitem tenir... que jo això sí que tinc, una bona xarxa d'amics.
Clar.
Clar, una bona estructura de social i d'amics, que això me dona molta satisfacció, però que aquesta estructura home-dona, home-home, dona-dona, és igual... Pues que, bueno, que sol pot ser molt feliç i com deien,
i tant.
Sol pots arribar com en un estat de nirvana de felicitat lineal, no? D'allò, no? Mm-hmm. Perquè en una parella sembla que puges i baixes, no? Però és com una felicitat més plana, però que és felicitat, que no deixa de ser felicitat, o sigui que... No?
Molt plena, clar
molt
que
plena,
sí.
Clar que sí.
Doncs amb aquest bonic missatge tanquem l'entrevista. Moltíssimes gràcies.
A tu, Rita.
Anna Bosch Sánchez, metgessa de família, jubilada des del 2019 i amb 39 anys de feina, de molt bona feina, a la sanitat pública catalana.
Gràcies, Rita. Merci, adéu.
Noms de dona, una petita mostra. Petjades noves en la història.